Bon dia, com esteu? Bon dia, com esteu? Són les 8 del matí d'avui, dimecres 24 d'abril de 2024, ressaca post-Sant Jordi. A Palamós han vist sortir el sol fa justament una hora i 9 minuts i ara mateix estan a una temperatura de 9 graus. La jornada de dimecres comença amb un predomini del temps assolellat i a tot estirar hi haurà alguns núvols prims i mitjans poc abundants i l'ambient serà relativament fresc o molt fresc per l'època de l'any en la qual ens trobem. Ja ho vam notar ahir, dia de Sant Jordi, però avui es manté aquest temps que ha refrescat respecte a les últimes setmanes. Jo sóc la Maria Alsina i això és el Supermatí, el programa informatiu de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell i que també s'emet a Ràdio Bisbal. I ara entrem en matèria perquè hem de destacar, primer de tot, la jornada de Sant Jordi que va omplir els carrers de la comarca. Vull dir, vam poder estar a Calonge des de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell va estar aquí a Palafrugell també fent un programa en directe i l'ambient en aquests dos municipis, en aquest cas, va ser fantàstic. Hi va haver molta gent pels carrers, però a més, amb les imatges que s'han pogut anar veient de la resta de municipis del Baix Empordà, doncs aquesta tendència, no?, de sortir al carrer i de gaudir d'aquesta diada es va fer palpable, es va fer notar arreu de la comarca. Ara sí, entrem en matèria perquè hem de destacar que un incendi en uns matolls va cremar dues façanes a la Sauleda a Palafrugell. A més, Ferran Mascarell s'encarregarà de la direcció tècnica i executiva del Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols i, a més, en el tema de compres i d'adquisicions de sector turístic, hem de destacar que el grup francès Capfan ha adquirit el càmping Traumal. Tot això ho ampliarem a l'informatiu, però és que a més avui parlarem amb la regidora de Turisme de l'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro, la Clàudia Creuet, sobre la trobada d'autocaravanes que se celebrarà al municipi aquest cap de setmana. I com cada dimecres, també parlarem de bon menjar i bon beure amb la Laia i l'Eduard d'Un Mos Un Glob. De seguida ho repassarem tot abans, però hem de saludar els periodistes que ens acompanyen com cada matí. Primer de tot, saludem a la Carla. Bon dia, Carla.
Bon dia.
I també tenim en Dani. Bon dia, Dani.
Bon dia.
I dit això, comencem amb el repàs dels principals titulars de les notícies al Baix Empordà. I és que, com explicàvem, un incendi en uns matolls ha cremat dues façanes a la Sauleda, a Palafrugell.
Sí, va passar ahir al matí, el foc es va estendre ràpidament pel vent que bufava. De la façana sud va passar al nord d'un habitatge proper i no hi va haver danys personals.
Doncs ens alegrem de que no hi hagués danys personals, però tot i així, doncs, amb aquest vent hi va haver una mica de perill amb aquest foc. I hem de destacar també que Ferran Mascarell s'encarregarà de la direcció tècnica i executiva del Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols. I és que, a banda de liderar el projecte, que compta amb un pressupost de 13 milions d'euros aprovat la darrera setmana, Ferran Mascarell haurà de buscar contactes per mirar de cercar subvencions públiques per impulsar aquest projecte. Doncs veurem, no?, com acaba evolucionant tot això. I com explicàvem, en el sector de la compra-venda del sector turístic, el grup francès Capfan ha adquirit el càmping Traumal que es troba entre Platja Aro i Calonge i Sant Antoni. La compra se suma als 8 establiments més que té el grup a Espanya i és el primer que compra a la Costa Brava amb la voluntat d'augmentar la seva presència a les comarques gironines en un futur proper. I tornem a Palafrugell perquè ha mort l'exregidor del municipi Joaquim Vancells. Dani.
Sí, va ser regidor de l'Ajuntament de Palafrugell fins al 2019. La família va rebre el condol del tanatori de Palafrugell ahir a partir de les 5 de la tarda i avui al matí, i la cerimònia de comiat tindrà lloc avui a les 5 de la tarda a la parròquia de Sant Martí.
Doncs lamentem aquesta pèrdua per la societat de Palafrugell. I viatgem fins a Palamós perquè el municipi ha atorgat el Premi de Recerca Vila de Palamós 2023-2024. Què més en sabem, Carla?
El jurat ha valorat un total de 7 treballs presentats a aquesta convocatòria d'alumnes de l'Institut de Palamós i l'Escola Badruna de Palamós. L'acte va tenir lloc a l'equipament patrimonial de la Capella del Carme i el va encapçalar la regidora de l'Àrea de Patrimoni i Arxiu de l'Ajuntament de Palamós, Maria Puig.
I la 25a edició de la campanya de Peix de Roca de Begur vol retre homenatge a les arrels gastronòmiques.
Tindrà lloc del 4 de maig al 2 de juny i comptarà amb la participació de 14 restaurants que presentaran diferents menús amb el peix de roca com a denominador comú.
Doncs a l'informatiu ampliarem el nombre d'activitats, no?, que se celebraran en aquesta campanya del peix de roca. I més enllà del Baix Empordà estan passant coses, i és que, parlant de Sant Jordi encara, els escriptors Javier Castillo, Ramon Gené, Joel Dicker, Eva Baltasar, Eduardo Mendoza, Xavi Coral i Carles Porta, així com el primer lliurament de la novel·la Blackwater i el llibre inèdit de Gabriel García Márquez, figuren a la llista de tendència dels llibres més venuts de ficció durant la jornada de Sant Jordi. Això es desprèn de les estimacions que han fet les llibreries agremiades en el gremi de llibreters de Catalunya. Pel que fa als títols de no ficció, en aquest Sant Jordi han destacat autors com Xavier Verdaguer, Carles Porta i Marian Rojas, Estapé. En la secció de llibres infantils i juvenils cal posar el focus en autores com Miriam Tirado, Meritxell Martí Oriols o Natàlia Juan, entre moltes d'altres. Cal recordar que al final de cada diada de Sant Jordi era tradició conèixer quins havien estat els llibres més venuts de la jornada, però aquest any hi va haver canvis i el rànquing no es farà públic fins d'aquí uns dies, no?, quan s'hagin fet els recopilatoris de vendes, s'hagi vist quin és el llibre més venut, i llavors sí que es podrà anunciar, no com va passar l'any passat, que va ser, no ho sé si van canviar el rànquing 3 o 4 cops. Per tant, doncs, el gremi de llibreters ha fet pública aquesta tendència de títols que han tingut més èxit durant aquesta jornada de Sant Jordi. I l'Audiència Nacional ha reobert el cas d'espionatge de Pegasus als mòbils del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i dels ministres de Defensa, Interior i Agricultura, Margarita Robles i Fernando Grande Marlaska i Luis Planas. I és que el jutge José Luis Calama reobre la causa perquè ha rebut informació rellevant de França. En concret, una ordre europea d'investigació emesa per les autoritats judicials franceses que incorpora una investigació del 2021 per infraccions a telèfons de periodistes, advocats, personalitats públiques i ONGs, així com de membres del govern francès, ministres i diputats. Doncs veurem, no?, com acaba evolucionant tota aquesta causa, tenint en compte, no?, això que s'ha filtrat la informació. I parlem d'esports perquè el Barça recorrerà al gol fantasma de Lamine Yamal, que es va produir durant el clàssic d'aquest cap de setmana contra el Real Madrid, a la justícia ordinària. I és que el club ha demanat formalment els àudios i les imatges del partit contra el Real Madrid a la Federació Espanyola, però no els hi han donat i han decidit moure peça en una altra direcció. Per tant, esgotada aquesta via esportiva, ara serà la justícia qui decideixi si obliga a la federació a entregar tot el material que té. Però, de fet, aquest dilluns la Lliga i la Real Federació Espanyola de Futbol ja van fer públiques totes les imatges que es van consultar des del VAR per comprovar si la pilota havia entrat o no. També els àudios dels àrbitres comentant totes les accions, també aquesta que comentàvem, la del gol fantasma de Lamine Yamal. Cito el que es deia en els àudios i ens ho tapa el cos de Lunin, van concloure després de revisar totes les càmeres. Doncs veurem com evoluciona aquest cas, perquè una de les accions que es podrien produir, que va passar a la Lliga Belga, si no recordo malament, és que hi hauria la possibilitat de que repetís aquest partit si queda demostrat, no?, que aquest gol podria haver afectat en el resultat final d'aquest partit. Doncs veurem, no?, també com acaba evolucionant aquest cas. I abans de continuar amb el repàs informatiu de les principals notícies aquí a Ràdio Capital i a Ràdio Palafrugell, hem de fer un petit repàs al temps que ens espera durant aquesta setmana. Tenim l'Albert Aparicio. Bon dia, Albert.
Bon dia.
Quins són els detalls del temps d'avui al Baix Empordà?
Jornada de dimecres amb predomini del temps assolellat, a tot estirar alguns núvols prims i mitjans poc abundants i ambient relativament fresc o fred per l'època de l'any. Aquest matí amb tramuntana que encara bufarà amb força entre feble i moderada i que a la tarda desapareix i donarà pas a vent de component sud. Pel que fa a temperatura, amplitud tèrmica notable, mínimes de 2 a 5 graus i la màxima fregarà els 18 graus. Demà, jornada amb cel parcialment ennuvolat. Tindrem menys estones de sol i això farà que la temperatura màxima quedi més baixa, al voltant dels 16 graus. A mitjà termini, els dies vinents, variabilitat al cel amb elements d'inestabilitat i temperatura que, si bé tendirà a pujar una mica entre divendres i dissabte, es mantindrà a ratlla sense cap calorada a la vista.
Doncs sorprenent el temps, perquè normalment aquesta època ja feia bastanta més calor durant els darrers anys. Tot i així, aprofitem que encara tenim aquesta mica de fred i que hi haurà una possible inestabilitat que veure si finalment ens porta pluja. Sí que ahir vam poder celebrar Sant Jordi de manera tranquil·la, sí que teníem un ull posat al cel, sobretot tenint en compte que des del mitjà, des de Ràdio Capital, vam anar a fer el programa des de l'exterior, no? I al final sempre s'acaba patint una mica, però ara que s'ha acabat finalment aquest Sant Jordi, doncs desitgem que plogui una mica més, no?, i que se solucioni una mica més encara aquesta situació de sequera. Moltíssimes gràcies, Albert Aparicio, per aquest repàs a la previsió meteorològica que ens espera per aquests dies al Baix Empordà. I el comentari d'avui ens el porta en Josep Maria Soler.
Aquestes últimes setmanes, la Fundació Josep Pallach i el Centre Fraternal de Palafrugell ens han obsequiat amb les anomenades novenes tertúlies Pallach. Un entrar en allò potser més íntim de persones ben diverses i que elles mateixes consideren que ha estat molt important des d'un punt de vista educatiu en les seves vides. Poques vegades les persones podem parlar, escoltar i compartir en públic coses i vivències sobre nosaltres mateixes, d'allò que ens passa o ens ha passat, del que hem viscut i que ens ha fet madurar personalment i socialment, siguin situacions del marc familiar, més amical, escolar, esportiu, cultural, d'esplai, on sigui. Tot i que de principi, de manera breu, cada un dels dos convidats a cada tertúlia explica les seves vivències, no és gens menys friable veure com a continuació, en petits grups d'entre tots els assistents, cadascú hi pot dir la seva, siguin vivències també, opinions o situacions personals en les que s'han trobat al llarg de la vida. Al final, la tertúlia en gran grup completa els normalment 80 minuts globals que s'han dedicat a parlar de manera desenfadada sobre l'educació, tot partint de les experiències de cadascú. A la nostra comarca s'han dut a terme tertúlies Pallach no només a Palafrugell, sinó també a alguna altra localitat propera. Un model obert a les moltes altres localitats, persones i col·lectius que vulguin compartir la idea que l'educació és cosa de tothom i que tothom pot aportar-hi quelcom. Que tingueu tots un molt bon dia.
Doncs tot un plaer poder gaudir d'aquestes tertúlies Pallac que es van fer durant aquest passat mes aquí a Palafrugell i a més doncs, compartir aquestes experiències que tothom, en més o menys mesura, té al llarg de la seva vida, no?, en aquest sector educatiu. Moltíssimes gràcies, Josep Maria Soler, doncs, per aquest petit apunt de les tertúlies Pallac. I quan passen uns segons d'un quart de nou aquí a Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell, comencem amb el repàs informatiu de les principals notícies aquí al Baix Empordà. I és que hem de destacar que un incendi en uns matolls ha cremat dues façanes a la Sauleda a Palafrugell. Va passar ahir al matí, el foc es va estendre ràpidament pel vent que bufava. Dani, què més en sabem?
De la façana sud va passar a la façana nord d'un habitatge proper. No hi va haver danys personals, es van evacuar 13 persones, però van poder tornar als habitatges cap a la una del migdia, després de les inspeccions tècniques. S'hi van desplaçar 4 dotacions dels bombers i 12 policies locals.
Doncs celebrem que l'incendi no fos tan greu com podia haver estat. I viatgem fins a Sant Feliu de Guíxols perquè l'exconseller i gestor cultural Ferran Mascarell serà l'encarregat de dirigir de manera tècnica i executiva el Museu Thyssen, segons ha avançat el Punt Avui. El patronat de la Fundació Privada Centre d'Art Col·lecció Catalana de Sant Feliu de Guíxols, creada el 2008 per parts iguals entre l'Ajuntament i la baronesa Carmen Thyssen, ha decidit confiar en la gestió de Mascarell per tirar endavant al museu amb un centenar llarg d'obres de la seva col·lecció al municipi. A banda de liderar el projecte, que compta amb un pressupost de 13 milions d'euros aprovat durant la darrera setmana, Ferran Mascarell haurà de cercar contactes per mirar de buscar subvencions públiques i també privades per impulsar aquest projecte. De moment, cal apuntar que hi ha 1,5 milions d'euros confirmats per la Diputació de Girona. La Generalitat de Catalunya n'afegia 3 més que, de moment, estan en l'aire. I és que la voluntat des d'Esquerra, també de la secció local, és mantenir aquest pressupost proposat des del govern. A més, per part del PSC, s'havia aconseguit refer ponts durant el temps en què Miquel Iceta havia estat ministre de Cultura, tenint en compte que el PSC també es troba en el govern local. Ara, però, el projecte ha de convèncer l'actual ministre, Ernest Urtasun, de sumar. Cal apuntar que el projecte no convenç ni a la secció local d'aquest darrer partit, Guanyarem Guíxols des del carrer, ni Junts per Sant Feliu de Guíxols. Tot això cal afegir-hi els resultats que poden fer variar la composició de la Generalitat en les eleccions d'aquest proper 12 de maig. Cal apuntar, però, que Ferran Mascarell és un perfil del qual la Fundació n'ha valorat l'experiència professional i, a més, els contactes que ha fet al llarg de la seva trajectòria política. A més, coneix de primera mà la població ganxona, ja que hi té una segona residència. Segurament, al llarg dels propers dies tindrem alguna novetat més sobre el Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols. I tornem a Palafrugell perquè hem de destacar que ha mort l'exregidor del municipi, Joaquim Vancells.
Sí, va ser regidor de l'Ajuntament de Palafrugell fins al 2019. La família va rebre el condol del tanatori de Palafrugell ahir a partir de les 5 de la tarda i avui al matí, i la cerimònia de comiat tindrà lloc avui a les 5 de la tarda a la parròquia de Sant Martí.
Doncs lamentem la mort de l'exregidor i acompanyem la família en el sentiment des d'aquest mitjà. I hem de destacar que el grup francès Cafan ha adquirit el càmping Traumal. Aquesta compra se suma als 8 establiments més que té el grup a Espanya i és ara mateix el primer que compra a la Costa Brava, amb la voluntat així d'augmentar la seva presència a les comarques gironines en un futur proper. I és que l'establiment, cal destacar que era propietat de diversos empresaris catalans que van vendre les seves participacions a aquest grup francès Francesc, que ara mateix té el 100% d'aquestes propietats. Amb aquesta operació, el grup ja compta amb 7 càmpings a Catalunya, tot i que gran part es troben a la zona de la província de Tarragona. El grup es va fundar l'any 1992 i compta ara mateix amb més de 200 establiments repartits entre França, que en total són 175, en té 9 a Espanya, 20 als Països Baixos i ara mateix també en té 3 a Anglaterra. L'empresa va fer la seva primera inversió a Espanya fa poc més d'una dècada a la localitat de Montblanc, com dèiem, a Tarragona, que és on té més presència el grup. El càmping Traumal va obrir, en el seu cas, les seves portes l'any 1983 gràcies a la iniciativa de Josep Maria Cabeza, el que va ser gerent també del càmping Calagogó, que es troba en aquesta zona també entre Calonge i Sant Antoni i Platja Aro. Actualment el càmping té una capacitat per unes 500 famílies i ocupa una extensió de 8 hectàrees. L'operació de compra per part del grup francès, cal destacar que es va tancar el divendres 29 de desembre del 2023, i de moment ja ha iniciat la seva activitat esperant la temporada alta. El grup francès va decidir, però, mantenir el nom del càmping. I aquest divendres, 19 d'abril, Palamós va atorgar el Premi de Recerca Vila de Palamós 2023-2024. El jurat va valorar un total de 7 treballs presentats en aquesta convocatòria d'alumnes de l'Institut de Palamós i també de l'Escola Badruna del municipi. L'acte es va celebrar a l'equipament patrimonial de la Capella del Carme i el va encapçalar la regidora de l'Àrea de Patrimoni i Arxiu de l'Ajuntament de Palamós, la senyora Maria Puig. El certamen d'enguany va premiar el treball de Marcel Mata Martínez, centrat en pintures antiincrustants i coure al litoral de Palamós. Carla, què més en sabem?
Els treballs han tractat temàtiques molt diverses, que han anat des d'un estudi de l'activisme social entre els joves de Palamós, un estudi de l'efecte del coure en les pintures antiincrustants dels vaixells del port de Palamós, un treball sobre la viabilitat de l'explotació de la pesca a Palamós, un sobre l'impacte dels plàstics en una espècie de lluç, de peix al lluç, pescat a la llotja de Palamós, o bé un treball sobre els efectes de la insolació en la salut de la pell amb un estudi de cas local. També una anàlisi comparativa de l'atenció sanitària pública i privada a partir de l'estudi de l'Hospital de Palamós i d'altres serveis sanitaris del municipi, fins a una sobre la gestió del canvi climàtic amb anàlisi comparativa de l'impacte de la petjada de carboni entre les poblacions de Victòria, el Canadà i de Palamós. El premi d'enguany s'ha atorgat el treball Pintures antiincrustants i coure al litoral de Palamós, de Marcel Mata Martínez, alumne de l'Institut de Palamós. Aquest treball ha estat valorat pel jurat com un estudi molt coherent, curós, clar i pertinent, ben estructurat, amb bona metodologia, sistemàtic i eficient, centrat en tota classe d'embarcacions, en base als ports, en entitats i clubs nàutics de Palamós. A banda, el jurat també destaca que aquest treball guanyador té en compte els objectius de desenvolupament sostenible establerts per l'ONU.
Doncs celebrem que hagi guanyat aquest treball i al final, no?, veure si podria tenir alguna aplicació per iniciar algun estudi més extens. Doncs felicitats al guanyador. I ens traslladem fins a Begur perquè el municipi es prepara per celebrar la 25a edició de la campanya de peix de roca, que aquest any comptarà concretament amb 14 restaurants del municipi. Es presentaran diferents menús amb el peix de roca com a denominador comú. A més, en aquesta edició el municipi vol retre homenatge a la tradició culinària de la vila. La campanya se celebrarà del 4 de maig al 2 de juny i comptarà amb el primer concurs de la croqueta de peix de roca, així com a diferents propostes lúdiques i culturals per complementar tot el que seria l'oferta que ofereix aquesta campanya de peix de roca. Què més en sabem, Carla?
L'acte d'inauguració de la campanya es farà el dissabte 4 de maig a la plaça Estevi Cruanyes i ho farà amb els tradicionals tastets per a degustar en petit format les noves propostes culinàries de la campanya. I seran presents tots els restauradors que prenen part en la campanya d'enguany i comptarà amb la presència de Quim Caselles, cuiner del restaurant Casa Mar de Llafranc, guanyador d'una estrella Michelin. L'acte inaugural se celebrarà a les 12 del migdia i és obert a tothom. També es presentarà el primer concurs de la croqueta del peix de roca. A més, hi haurà sketchos teatralitzats amb el grup de teatre Muti Jove. Els assistents podran degustar tastets de peix de roca, on la recaptació es destinarà al projecte Sèpia, dedicat a millorar les condicions de reproducció dels cefopalodes i repoblar-ne a les aigües de l'Empordà. Posteriorment, a 3:45 de la tarda, hi haurà la proposta teatral Gira Píndoles, teatre breu en espais vius. Aquest 2024, la campanya gastronòmica del peix de roca de Bakú comptarà amb la participació de 14 restaurants que durant un mes oferiran als comensals diferents menús amb el peix de roca com a denominador comú. Els preus dels menús oscil·laran entre els 47 i els 78 euros i els establiments que hi prendran part seran Areu, Cala Adela, Capsa Sal, Carbó, Casa Juanita, Diferent, Mas Galena, Comangau, Hotel Ses Negre, Hostal Ses Negres, Hotel Aigua Blava, Parador d'Aigua Blava, Ses Vinyes, Taverna Son Moles, Toc al Mar i Turandot. Una de les principals novetats d'aquesta edició és el primer concurs de la croqueta del peix de roca. A banda dels restaurants que ofereixen la croqueta als seus menús, també hi participen els següents establiments: Bar de la Plaça, Bares Castell, Begurino, El Tapes Begú, La Motxa i Sabarra.
Doncs celebrem, no?, que arribi aquesta campanya del peix de roca de Bakú, que se suma a les diverses campanyes gastronòmiques que impulsa una cuina tan rica com és la de l'Empordà. Moltíssimes gràcies, Carla, per aquest repàs de les principals activitats, no?, que hi podrem trobar en aquesta edició d'enguany de la campanya gastronòmica del peix de roca de Bakú. I ara, abans de començar de seguir amb aquest repàs informatiu, escoltarem una mica de música amb Coldplay, que ens porta Yellow.
things that you do.
I aquest cap de setmana, l'Ajuntament de Santa Cristina ajuda a promoure el turisme amb una trobada d'autocaravanes i diverses activitats per tota la família. Una proposta que vol promoure aquest turisme familiar i esportiu al municipi. Per parlar-nos d'aquesta proposta, ens visita la regidora de Turisme de l'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro, la Clàudia Creuet. Bon dia.
Bon dia, què tal?
Ah, molt bé, molt bé. Esperem que vosaltres també, que comenceu aquesta setmana amb bon peu després d'aquest Sant Jordi. Bueno, abans de tot, abans de parlar d'aquesta trobada d'autocaravanes, com va anar la diada ahir?
La diada d'ahir va ser molt maca. La veritat que estem molt contents i vam tenir molta gent i vam passar un dia molt maco.
Vaig veure imatges del centre de Santa Cristina i la veritat que també ho comentàvem al principi de l'informatiu, feia goig. Ja saltant de la trobada d'autocaravanes, quines activitats hi podrem trobar en aquest cap de setmana que dediqueu a aquest turisme d'autocaravanes?
Doncs mira, la trobada de caravanes que organitza l'Associació Empresarial de Santa Cristina amb la col·laboració de l'Ajuntament, hi hem programat un munt d'activitats. Entre elles hi podrem trobar una visita i taller de màgia al Gran Museu de la Màgia de la col·lecció del Xevi, una ruta matemàgica per resoldre els enigmes matemàtics, una ruta guiada de senderisme al Castell de Solius, també hi tenim una masterclass Dance Fit, també una demostració dels minyons de Santa Cristina, un taller familiar per crear una petita reproducció del dolmen i també ho acabarem amb música i festa.
Per tant, sumeu així una mica els esforços diverses associacions i organitzacions del municipi, perquè ens has parlat d'aquesta colla de castellers, també del Mag Xevi, vull dir, us sumeu una mica tots els esforços, no?, per promoure aquest turisme familiar, no?, al municipi.
Exacte, sí, és així.
Vull dir, i també volia comentar-te, no? Clar, tot això, també parlàveu de rutes guiades fins al Castell de Solius. Ja havíem parlat anteriorment d'aquestes rutes que proposàveu també des de l'Ajuntament, no?, per promoure aquest turisme esportiu. Aquesta proposta d'autocaravanes que organitzeu aquest cap de setmana també se suma a aquesta iniciativa de promoure el turisme esportiu al municipi? Hi ha iniciatives, no?, altres iniciatives que feu des de l'Ajuntament, no?, per promoure aquest turisme esportiu?
Sí. Per això proposem rutes guiades per l'entorn de l'Ardenya per promoure el turisme esportiu, bueno, tant el turisme esportiu com el familiar.
I, clar, vull dir, aquest turisme esportiu... Ja bé, també hi ha altres proves, sobretot que organitzen també entitats com el Matxacuca, però que és del municipi. Però clar, aquest turisme esportiu és el que idealment us agradaria tenir a Santa Cristina?
Sí, la veritat, quan volem promoure i promocionar el nostre entorn natural i patrimonial. Per això organitzem també visites guiades, i al mateix temps que provem això volem també contribuir a la nostra oferta a la desestacionalització.
Sí, important aquesta desestacionalització perquè, sí. Clar, estem parlant de que Santa Cristina té una extensió de terreny boscós bastant gran, estem parlant de que part de la zona de les Gavarres forma part del municipi, també aquesta zona de l'Ardenya, esclar, vull dir, Des del consistori, la intenció és aquesta, no? Donar a conèixer aquestes zones, aquest turisme, no? Idealment familiar.
Sí, és així.
Clar, exacte. Vull dir, és aquesta combinació d'aquests dos tipus de turisme i a més sí que Santa Cristina té mar, té la zona de mar per la qual es pot accedir a través de la muntanya, no? Com comentàvem, d'aquest massís de l'Ardenya, però a més també es pot accedir a través del municipi del costat de Sant Feliu de Guíxols, a través de la carretera de Tossa, però és clar, idealment, no? Promoure aquest turisme de fora de temporada, no?
Exacte, creiem que estem ara mateix en una situació en què el turisme està com canviant i ja estem desestacionalitzant-nos una mica i volem seguir en aquesta línia.
Mm-hmm. Potser després de la pandèmia, no, es va promoure més aquest turisme fora de temporada i potser també fora dels hotels, no? Per això potser aquesta proposta de promoure aquest turisme familiar a través d'aquesta trobada d'autocaravanes, no?
Sí, sí, sí.
Mm-hmm. Clar, i ara mateix, si alguna persona que no tingui res planificat per aquest cap de setmana volgués venir a aquesta trobada d'autocaravanes, no? On oferiu totes aquestes activitats, com ho podria fer?
Doncs mira, es poden inscriure a través del formulari. La inscripció val 10 euros per caravana. I bueno, les altres activitats que hem estat comentant, algunes estan incloses i altres tenen un preu però no superior als 3 euros. I ho fan tot a través del formulari.
I a quina zona es trobarien totes aquestes autocaravanes? Perquè entenc, no, que ja fa uns dies que esteu promocionant aquesta trobada, però a més, esclar, quantes autocaravanes hi ha de moment apuntades i a quina zona del municipi la situareu? Perquè ara mateix em venen al cap diverses zones on es podrien situar aquestes autocaravanes i esclar, dic, no ho sé, quins espais poden acollir-les totes?
Doncs mira, per ara hi ha una vintena d'autocaravanes apuntades i les ubicarem a l'esplanada que hi ha al costat de les Ferri d'Aura, diguéssim.
Mm-hmm. Sí, just a l'entrada del municipi, per tant, és bastant accessible.
Sí.
Mm-hmm. I, clar, en aquella zona entenc que s'hi trobaran totes aquestes entitats del municipi. Suposo que també aquesta proposta serveix per donar una mica a conèixer, no?, tota la feina que fan aquestes entitats.
Exacte. Mm-hmm. Per promocionar-los, sí.
Mm-hmm. Perquè sabem que Santa Cristina, l'activitat associativa també d'entitats com la casa de la Màgia que hi ha al municipi, no? És una de les apostes culturals, no?, que promocioneu des del consistori també.
Sí, i la veritat és que des de l'associació empresarial estan fent molta feina i estem molt agraïts, la veritat.
Mm-hmm. I clar, d'aquesta associació empresarial de Santa Cristina va néixer aquesta proposta quan us ho van plantejar al consistori, no? Per poder-hi col·laborar, no? Impulsar tota aquesta activitat, què en vau pensar? Vull dir, vau acceptar de seguida la idea o potser heu hagut de matisar algun punt que es volia impulsar?
No, ens va semblar molt bona idea i bueno, esperem poder perdurar-la dos anys.
Mm-hmm. I ja per anar acabant, esclar, ara que ve la temporada d'estiu i sí que estàvem parlant d'aquesta desestacionalització d'aquest turisme, Santa Cristina és un municipi, no?, que té aquesta platja doncs una mica apartada del nucli, però que tot i així forma part del municipi. Esclar, no sé si des de l'Ajuntament us plantegeu impulsar alguna altra acció de promoció turística al municipi per dinamitzar aquestes activitats a l'estiu, proposar altres, no ho sé, activitats, no?, per aquest turisme familiar i esportiu que voleu atreure al municipi.
Sí, la veritat és que al llarg de l'any anem oferint tota una programació de visites, tallers i rutes de descoberta del nostre patrimoni. I llavors això ja són activitats que fem a tot el municipi.
I ja per acabar, per totes aquelles persones que es vulguin apuntar a la jornada, a través del formulari el podem trobar a través de la pàgina web de l'Ajuntament i encara tenen temps per apuntar-s'hi?
Sí, i tant, tenen temps per apuntar-s'hi, trobaran el formulari a la web del Visit Santa Cristina.
Mm-hmm. Doncs deixem tot això apuntat, també doncs celebrem que hi hagi aquesta iniciativa que és bastant diferent, perquè sí que hi ha zones d'autocaravanes per aquí, per la nostra costa, però crec que aquest tipus de propostes d'organitzar activitats, donar a conèixer les entitats del municipi, doncs no és tan habitual, però celebrem que sigui així aquesta proposta i esperem, no?, que sigui tot un èxit. Volem donar-vos les gràcies a Clàudia Creuer, també a l'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro, per donar-nos aquests minuts al Supermatí i poder donar a conèixer una mica més aquesta proposta. Esperem que vagi molt bé i que gaudiu, no?, d'aquest bon cap de setmana, que en principi, no?, hauria d'aguantar el temps. Moltíssimes gràcies.
Esperem, esperem. Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé. Adéu, adéu.
Adéu, bon dia.
Bon dia. I nosaltres, aquí a Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell, escoltarem una miqueta més de música amb Ai Dolors dels Manel.
Ai Dolors, porta'm al ball, avui que ve tothom, avui és quan hi hem d'anar. Ai, Dolors, vindré cap al tard amb un cop de cotxe i t'esperaré a baix. I, Dolors, avui entre els caps no hi haurà mirades de complicitat, ni, Dolors, cap dit despistat que fregui una esquena per casualitat. Avui, Dolors, jo picaré un ritme amb les mans mentre tu treus els tiquets de l'enèsim combinat. Avui, Dolors, proposa un tema al cantant, un que rigui de tu i de mi i d'aquesta història que s'ha anat acabant. Va, Dolors, que avui serem dos nens grans, res de tonteries, res de ser especials. Un, dos, tres, un, dos, tres, xa, 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 te lo punta, te lo punta i torna a començar. I, Dolors, ningú esperarà cap escena dolça davant cap portal, ni, Dolors, cap gran veritat serà revelada quan es faci clar. Avui, Dolors, mourem el cos al compàs d'un tambor accelerat, d'una gran línia de baix. Avui, Dolors, proposa un tema al cantant, un que rigui de tu i de mi, d'aquesta història que ja no és important. Un que ens defineixi en tres acords, un que ens expliqui a la posteritat, un que conscientment sigui un punt i final, Dolors. Dolors, un que sembli impossible que pugui acabar. Dolors, un que sembli impossible que pugui acabar. Dolors, un que sembli impossible que pugui acabar.
Molt bon dia. Doncs avui ens trobem aquí a l'Escala, amb unes vistes perfectes del Canigó Nevat. Ens trobem a l'Escala Emporarom. Emporarom és una reivindicació de l'essència de l'Empordà, productes amb gust i caràcter. Neix de la unió de diferents productors empordanesos de plantes aromàtiques i medicinals amb la intenció de recuperar el coneixement d'aquelles plantes del nostre entorn que tradicionalment han estat usades en finalitats curatives, culinàries, aromàtiques, desenvolupant alhora productes que siguin atractius en la societat d'avui en dia. El nom neix de la unió dels mots Empordà més aromàtiques, que a més recorda el nom llatí d'Empúries, que el tenim ben bé aquí al costat, Empuriae. Avui en parlem de tot plegat amb en Guillem Castanyer. Bon dia, què tal?
Bon dia, bon dia.
Com estàs?
Bé, 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 contents perquè ha plogut una mica i avui que s'aixeca amb aquest sol, les plantes estan ben contentes.
Ens ha anat bé, això?
Sí, molt encara bé.
Ara falta
bé
una mica més d'aigua, però aquí, per exemple, estem veient la
sàlvia, el romaní,
que
ara començaran a tirar fort.
A florir, no? Com neix aquest projecte? Perquè tu, a més, Fas cara de jove, si més no.
Sí, bueno, intentem. El projecte Emporarom neix de la unió de diferents productors de plantes aromàtiques, que nosaltres produïm planta aromàtica i li volíem donar un valor afegit per poder-la comercialitzar. Si nosaltres collim i venem a grans distribuïdors, ens paguen una misèria i no valoren el nostre producte, i a l'Uninza hem pogut treure un producte de molta qualitat, ecològic, i puguem-lo valorar perquè fem un packaging especial i tot un seguit de coses que ja us explicarem.
El packaging especial, suposo que ho dius també perquè cuideu, doncs, l'últim detall, tot el que se'n diria el procés mediambiental, no? Suposo.
Sí, intentem no posar plàstics al mínim, perquè sempre hi ha d'haver una barrera protectora, un packaging de cartró i després, com nosaltres fem bàsicament infusions, les bossetes que siguin biodegradables.
Perquè els principals productes que feu, tot i que en toqueu de molts, que ara en anirem parlant, bàsicament són, per una banda, les infusions i, per l'altra, les herbes per amanir, per condimentar,
sí,
no?
Sí, els condiments, exacte. Sí, sí, són els dos productes principals que fem, perquè és allà on hi va més herba.
I les herbes de l'Empordà, per vosaltres, doncs, quines són les que teniu aquí, les que conreu? I, a part, doncs, avui ser aquí, avui a l'Escala, també teniu altres camps, no?
Sí. Sí, nosaltres tenim camps entre Gal i el Baix Empordà. Aquí a l'Escala hi tenim el camp visitable, que és un camp que està inspirat en una ciutat romana, justament per la proximitat amb les ruïnes d'Empúries. I després a les Olives, a la Tallada i a Sant Sadurní de l'Heura, hi tenim els camps productius. Els camps productius, hi tenim les plantes que posem en els nostres productes, i aquesta distribució del territori ens va molt bé perquè, segons la zona on tenim el camp de producció, pot ser que tinguem una zona amb més aigua, amb menys aigua, una terra més fèrtil, menys fèrtil, i això ens fa que a cada zona hi plantem diferents aromàtiques perquè s'adaptin al màxim a l'entorn i perquè ens produeixin al màxim, que bàsicament el que volem és produir planta.
I la gent, perquè la que ens escolta i la que no ens veu, ens deies que aquest camp d'aquí a l'Escala està inspirat en una
ciutat romana.
Ciutat romana, per què?
Sí, les ciutats romanes són ciutats molt quadriculades, i si ara agaféssim un dron i ho poguéssim pujar aquí dalt i veiéssim la ciutat romana d'Empúries, doncs veuríem una ciutat quadriculada, i aquí hem fet el mateix, hem fet una quadrícula amb parterres, on a cada parterre hi ha diferents aromàtiques, i un centre, que és, ara tenim el tancat de les ovelles perquè ens ho desbrossin, que seria la plaça, el fòrum de les ciutats romanes. En aquest camp és on hi fem les visites i les xerrades i les experiències sensorials amb les plantes, ja sigui des d'una passejada pel camp identificant diferents aromàtiques i acabant amb un tas de les nostres infusions, aprendre a fer ratafia, fer-nos un mojito, tot el que sigui relacionat amb les plantes.
Ja ho feien això, no, els romans?
Exacte.
Mojitos i festasses i xefles i bacanals. I això, doncs, ho hem de seguir fent. Ens trobem en el camp de les aromes?
Sí.
Aquí, doncs, s'hi fa tot això i, a més, per exemple, doncs ara, que són, estem arribant, començant a arribar a les 9 del matí, ara d'aquí poca estona tens una visita...
Sí, ara els mesos de primavera normalment ens venen moltes escoles, sobretot de la província de Girona, que el que fem amb les escoles és els hi fem una passejada pel camp on els nens i nenes, doncs, identifiquen les plantes, tasten, oloren, una experiència sensorial que és molt agradable en aquestes edats. I després sempre els hi fem fer algun taller que s'emporten algun record cap a casa, que això és el que més els agrada.
Per tant, queda alguna cosa més que no només la visita. Doncs això ja ho podeu prendre nota si ens està escoltant alguna mestra, algun mestre, algun director o directora d'escola, perquè és una activitat que realment desperta sensacions, no?
Sí, nosaltres som productors, som pagesos, i creiem que per arribar al client final i conscienciar una mica la gent hem de començar per les escoles. Les escoles de Mainada és un bon inici perquè comencin a entendre l'entorn i respectar una mica la natura i veure d'on surten les coses i que hi ha una feina al darrere. També col·laborem amb escoles d'hostaleria perquè és un altre sector que ens interessa molt, perquè hem de saber quan agafem una infusió què porta i què no porta, i després la gent que quan van de lúdic per l'Escala o per aquesta zona a disfrutar, doncs que puguin disfrutar d'una experiència i alhora tenir una mica de reconeixement de l'entorn, reconèixer quatre plantes i quatre nocions bàsiques de la natura i començar a inculcar doncs, que aquest projecte i que si consumim producte d'aquí tots anirem molt més bé, els pagesos podran viure i tindrem l'Empordà que tant parlem d'un Empordà tan bonic.
Idíl·lic.
Si no fos pels pagesos no tindríem aquest Empordà.
Totalment d'acord, Guillem, però totalment. I això hem de mirar que passi i si no està passant, doncs mirar doncs que passi més. Vosaltres, aquí ens consta que feu moltíssimes activitats, més entenc que més cap a el que en diem el bon temps.
Sí.
Però he sentit divendres de mojitos, he sentit tastos de ratafia, he sentit moltes coses. És veritat o no?
Sí, nosaltres a la nostra web tenim moltes activitats proposades perquè la gent pugui doncs, fer això, venir a gaudir de l'entorn, aprendre una mica i sempre que venim a aprendre volem alguna cosa de recompensa. I què millor doncs, que fer una experiència sensorial identificant plantes, acabant collint la menta i fent-nos un mojito. O quan és el temps de fer ratafia per Sant Joan...
Sí, que saps ben bé d'on et ve aquella menta, que això és fantàstic.
Exacte, sí. I saber quantes mentes hi ha i que hi ha molts tipus de menta. I el temps de la ratafia, doncs venir aquí i poder fer-te la ratafia i saber com es fa una ratafia.
Quasi bé, us dic... O segur que feu servir només aquestes herbes?
D'aquí en fem servir moltes, el que passa que sempre n'hi posem alguna d'externa. Per exemple, la ratafia es fa amb nous verdes. I aquí no tenim noguers, però aquests fondos, sempre hi ha algun noguer en alguna vora de camp, el rato abans vaig acollir quatre nous i ja tenim les nous per poder fer el taller.
Perfecte, tu, i és això. Doncs això es fa aquí, eh?
Això es fa en el camp de les aromes de l'Escala. Els altres camps són camps productius, que potser a la llarga algun dia fem alguna experiència més pensada en producció, en veure com recollim, però tot això també et porta... Voler-ho ensenyar tot, també has de tenir-ho tot molt ben controlat
sí.
Perquè no es faci mal a ningú, i aquest camp és especial per això, però els altres els tenim doncs, més... que tenim una mica més mecanitzats.
Forestes,
exacte.
D'acord. Això perquè la gent ho sàpiga, més o menys, de l'Escala on queda.
Sí,
la sortida...
Nosaltres estem una mica amagats, però des d'aquí ho veiem tot. Nosaltres estem a l'entrada de l'Escala, que tant pots anar a Sant Martí d'Empúries com l'Escala. Just aquí davant tenim l'oficina de turisme i just a darrere nostre tenim les ruïnes d'Empúries. Per tant, estem a l'entrada del poble, a sobre d'un turonet, de roca calcària, amb una terra molt, molt sorrenca, que això ens té uns avantatges inconvenients al tipus d'aquesta terra. El ser tan sorrenca, l'aigua drena molt bé.
Sí.
Per tant, hi ha plantes que els agrada, perquè hi ha plantes que no volen gaire humitat, però què vol dir això? Doncs que a l'estiu, si estem molts de dies sense ploure, aquestes plantes pateixen molta secada, i el que fem és una aportació per goteig a la part de les plantes que visitem, perquè tot l'estiu puguem tenir una mica de planta verda. I l'aigua que fem servir aquí és aigua que recollim de la pluja. De fet, els teulats de la masia i del que abans eren quadres de vaques, perquè aquí on estem era una explotació lletera, doncs vam recollir tota l'aigua pluvial amb dipòsits, i això és el que fem per poder mantenir la planta a l'estiu. Aquest estiu, que ha sigut, bueno, aquest estiu, hivern, tardor, que ha sigut tan sec, hem patit una mica i alguns parterres els vam deixar de regar. El que passa que moltes d'aquestes plantes, els deixes de regar, no són verdes durant l'època visitable, però quan torna a ploure, tornen a brotar. Estem parlant que són plantes molt resistents, les plantes aromàtiques típiques del Mediterrani, i aquí les tenim plantades per això, i els camps productius els reguem perquè volem produir més, i és una planta que seria ideal per plantar en tots els parcs i jardins del nostre territori, perquè ara que estem sempre amb estalvi d'aigua, menys manteniment, tot aquest tipus de planta aromàtica és una planta doncs, que estalvia molta aigua, molt de manteniment, perquè no tenen pràcticament malalties ni gaire res de tot això, i és una manera doncs, de posar en els parcs i jardins planta autòctona.
Són plantes doncs, que s'adequen als temps d'ara.
Sí, sí, sí.
Ens fa falta... Què et sembla si anem a la botigueta?
Sí, aquí tenim l'agrobotiga que obrim quan fem les visites.
També es pot comprar, suposo.
Sí, sempre quan fem visites. No és una botiga que tinguem oberta tot el dia, perquè nosaltres tenim els nostres productes a diferents punts de vendes de la província de Girona i alguns de Barcelona.
A la web, per cert, hi ha 14 pàgines de tots els establiments on els teniu.
Exacte.
I està molt ben explicat. Llavors, si voleu entrar a la web, no és perfecte. Quines herbes toqueu, bàsicament, o majoritàriament, per dir-ho d'una manera?
Sí, nosaltres tenim diferents herbes. Bàsicament, el que produïm més, podríem dir que és molt de romaní, molta Maria Lluïsa, molt de fonoll, molta farigoga, molta sajuguida, les herbes més típiques d'aquí. El que passa que tenim moltes altres amb menys quantitat. Nosaltres, bàsicament, el que fem, vam començar són les infusions, que estan inspirades en déus i deesses gregues, excepte la Diana, que li vam canviar el nom, que és una deessa romana. Totes aquestes infusions estan... són barreges inspirades en la divinitat. Què vol dir això? Doncs si tenim la Nyx, que és la deessa de la nit, hi hem posat herbes relaxants. La Hemera, que és la deessa del dia, hem posat herbes que ens despertin. Aquestes herbes, el que fan... nosaltres no volem tant que ens mirem les propietats de les herbes, sinó que quan ens prenem una infusió ens la prenem per plaer. De fet, les dues noves, que una és Dionís i Eol, que són les dues que hem tret...
Que fa molt poc, no?
Fa molt poc. La Eol és el déu del vent, és una infusió que està dedicada al déu del vent i és una infusió que porta moltes herbes que són carminatives, molt anisades, que ens va molt bé pel tema gasos, d'aquí el déu del vent. I la Dionís és una infusió que és el Dionís és el déu del vi, del beure i del bon menjar. Hem fet una infusió molt mentolada, que és una infusió que ens prendríem després d'un bon tiberi. Perquè per anar païnt, exacte. Però sempre prendrem-ho amb la idea del plaer.
Del gaudi, sí.
Sí. I l'altra cosa que tenim són els condiments, que els condiments són unes barreges d'herbes, que com que nosaltres som entesos en herba, però no som entesos en altres productes, com seria la carn i el peix, vam voler fer unes herbes per carn i unes per peix, i què vam fer? Doncs les del peix vam anar a Palamós, al Museu de la Pesca i la Confraria de Pescadors, i amb el seu assessorament i amb el seu bon producte, que és el peix fresc, vam crear dues barreges, una per peix blau i una per peix blanc, i amb la carn vam fer una mica el mateix. Vam anar amb el gremi de xarcuters i carnissers de la província de Girona i amb el seu bon producte, perquè és que qui té més bon producte són els carnissers i els pescadors, que saben d'on treuen
de què va
el tema, doncs vam treure dues barreges, una per carn i pasta, que seria també per carn més vermella, per dir-ho d'una manera, i l'altra per carn blanca, que seria una barreja una mica més... exacte, més suau, més cítrica, més mentolada.
Molt bé. Tot ha quedat molt ben explicat, tot plegat, i a més aquí suposo que més li arriba la celebró del mar, per tant, tot està ben ensemblat i és fantàstic, doncs, totes aquestes ofertes que teniu, que a més podeu comprar també vermut, que el fan...
Sí, veus, el Vidorra, per exemple, també és una col·laboració, com hem fet les col·laboracions amb el peix i la carn. Aquesta és una col·laboració amb un productor de vi, la Vedrí del Mas Vida, i una chef de molt de renom, que és la Yolanda Bustos, que és un vermut aromàtic.
Doncs perfecte. Moltes gràcies, Guillem, pel teu temps.
Gràcies a vosaltres.
Ràdio Capital, Palafrugell i Ràdio Bisbal també. I res, sobretot consulteu la web i el seu Instagram també per totes les activitats que fareu aquest estiu que valen molt la pena.
Sí, comencem a partir de Setmana Santa, primavera i tot l'estiu, i gràcies a vosaltres per divulgar, doncs, petits productors que tanta falta ens fa i que ens va molt bé.
Doncs aviam si entre tots ens ajudem i fem un Empordà, com dèiem, més d'idíl·lic, però més d'idíl·lic de veritat.
Perfecte.
Que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
I nosaltres ens acomiadem del supermatí d'aquest dimecres 24 d'abril aquí a Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell i també en emissió a Ràdio Bisbal. Us donem les gràcies, com sempre, per escoltar-nos i ens tornem a retrobar demà al matí a les 8 aquí a Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i en emissió a Ràdio Bisbal. Adeu, adeu!